L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, de nou en sintonia, molt bona tarda, molt cordial la salutació de qui us parla. Domènec Ramal, a l'hora d'encetar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 29 de març, després d'aquests dies de Pasqua. Novament encetem aquest repàs a l'actualitat. Comencem, com sempre, avançant el sumari de continguts en titulars. Un informatiu que avui obrirem destacant la remodelació, el nou cartipàs a l'Ajuntament de Deltebre amb la incorporació de les regidories de transparència i activitats. Un informatiu en el que també tindran presència les qüestions mediambientals. D'una banda, per destacar que el PSC reclama un calendari per al desmantellament del magatzem de gas Castor, el grup parlamentari socialista ha entrat al registre del Congrés dels Diputats una esmena, recordem, el Congrés debat avui una proposició no de llei d'En Comú Podem sobre el tancament definitiu. I encara a ritme de qüestions mediambientals, un total de 21 administracions locals del territori s'han acabat afegint al contenciós contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. El sector turístic del Delta qualifica les dades d'ocupació d'aquesta Setmana Santa com a històriques, després de l'allau de visitants que han passat estos dies pel Delta i que han deixat pràcticament un volum d'ocupació del 100% en establiments, hotelers i de restauració. També a la Terra Alta la Setmana Santa ha estat positiva. La Batalla de l'Ebre i la Cultura del Vi han estat les estrelles d'aquests dies. Gandesa i Corbera d'Ebre han creat un paquet turístic que oferia poder visitar diversos espais de la Batalla de l'Ebre i també el celler cooperatiu de Gandesa. Una ocupació que en el conjunt de Catalunya, gràcies al bon temps i les últimes nevades, ha fregat el 90% d'ocupació en el conjunt català, superant així en general les xifres de l'any passat. I a la recta final del nostre temps d'actualitat acabarem a ritme d'estadístiques. La regió policial de les Terres de l'Ebre ha reduït gairebé d'un 10% els fets delictius durant el 2015. Les Terres de l'Ebre mantenen una de les taxes més baixes del país, un 41,47 fets penals per cada 1.000 habitants. Per acabar, una nota d'agenda. Avançarem el contingut de la jornada educativa que l'associació Utopia ha preparat per dissabte que ve a Alcanar. La jornada tindrà com a títol Nens normals en un món hiperactiu. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida expliquem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, el recorregut informatiu del dia l'obrim avui parlant d'aquest nou cartipàs a l'Ajuntament de Deltebre que es remodela i ho fa amb la incorporació de les regidories de transparència i activitats. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Deltebre ha presentat el nou cartipàs després de la incorporació de Robert Bertomeu com a nou regidor del govern municipal i la renúncia de Carme Franc. Com a novetat, el cartipàs presenta la creació de dos noves regidories, la de transparència i la d'activitats, i la modificació d'algunes de les delegacions dels regidors. Aquest cartipàs en xarxa continua dividit en quatre grans àrees: àrea d'afers interns i institucionals, àrea de dinamització econòmica i enfocament turístic, àrea de dinamització territorial i imatge de poble i, finalment, àrea de dinamització social i participació ciutadana. L'alcalde de Deltebre destacava que amb aquest cartipàs es continua treballant en la línia d'agilitzar la comunicació i col·laboració entre els diferents membres del govern. Lluís Soler.
Un cartipàs en xarxa, de forma que, malgrat que alguns dels regidors tenen unes funcions assignades en una de les subàrees, també tindran funcions assignades en altres subàrees o d'altres àrees, la qual cosa fa que tots els regidors i regidores treballéssim en xarxa per a que les decisions se prenguin de forma col·legiada i de forma consensuada entre tots i totes.
Kilian Franc continua com a tinent d'alcalde de l'àrea d'afers interns i institucionals, una àrea que agrupa els departaments de personal, gestió interna, relacions institucionals, atenció ciutadana, gestionades totes elles pel mateix Franc, i Hisenda, protocol i la nova cartera de transparència, que estan coordinades per Lluís Aventura. L'àrea de dinamització econòmica i enfocament turístic està encapçalada per la tinenta d'alcalde Ana Jiménez. Aquesta dirigirà i coordinarà la revalorització econòmica, foment de l'ocupació i enfocament turístic. Dins d'aquest àmbit, Francisco Castro, que esdevé el nou portaveu del govern, continua assumint les competències de regidor d'Acció Comercial i Fires. La tinença d'alcaldia de l'àrea de dinamització territorial i imatge de poble correspon a Salvador Bertomeu, que presideix la regidoria de gestió territorial. En aquesta àrea s'escriu també Kilian Frank com a regidor de planificació territorial i sector primari, Robert Bertomeu, el nou regidor que assumeix la regidoria d'imatge de poble, i Francisco Castro, que segueix al capdavant de seguretat i mobilitat i de la nova regidoria d'activitats. Finalment, l'àrea de dinamització social i participació ciutadana estarà gestionada pel nou tinent d'alcalde Carlos Serra. Serra coordinarà i dirigirà ensenyament, comunicacions, festes, participació ciutadana i joventut. Dins d'aquesta àrea trobem a Robert Bertomeu com a regidor de promoció esportiva i teixit associatiu, Anna Jiménez al capdavant de foment cultural i dones, i Lluís Aventura com a regidora d'atenció a les persones, gent gran i inserció laboral.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutre.
Seguim ara parlant del Partit dels Socialistes de Catalunya, que vol que el govern espanyol establisca un calendari per al desmantellament de les instal·lacions marines i terrestres del magatzem de gas Castor. El grup parlamentari socialista ha informat que aquest dilluns ha entrat una esmena al registre del Congrés dels Diputats per reclamar una data per al tancament definitiu del magatzem un cop hagi finalitzat l'informe tècnic encarregat per Enagás a l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Segons l'esmena socialista, aquest calendari hauria d'establir-se de comú acord amb la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i els ajuntaments ebrencs i castellonencs de l'àrea d'influència del Castor. L'esmena també defensa que cal un peritatge per quantificar els danys materials com a conseqüència dels terratrèmols enregistrats i efectuar les reclamacions corresponents. Segons explicava el diputat dels socialistes catalans, el tarragoní Joan Ruiz, l'esmena defensa també continuar amb les accions legals impulsades, entre d'altres el recurs presentat pel grup parlamentari socialista davant del Tribunal Constitucional per recuperar la indemnització de més de 1.350 milions d'euros que el govern del Partit Popular va pagar a l'empresa concessionària per la suspensió d'activitat de la plataforma. Nosaltres, diu el socialista, ja vam defensar des del primer dia que era una mesura injusta que, a més, l'executiu de Rajoy va endegar amb una celeritat inaudita, provocant la consternació dels ciutadans afectats per les retallades socials que duia a terme el mateix govern del Partit Popular. A més, l'esmena del grup socialista demana també continuar donant suport a les seccions legals presentades per establir les responsabilitats ambientals, administratives i econòmiques pels moviments sísmics enregistrats com a conseqüència de la posada en servei del magatzem de gas natural Castor. Cal dur a terme els estudis tècnics necessaris per analitzar l'afectació que la hibernació del projecte i el segellament dels pous poden tindre sobre el medi ambient de la zona. Quan estigui finalitzat l'estudi de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, podrem disposar d'aquestes dades i procedir al tancament definitiu del magatzem de gas natural, restablint l'entorn natural anterior a l'establiment de la plataforma. I en aquesta mateixa línia s'expressa avui una informació que publica el periòdico de Catalunya i segons la qual no només els socialistes catalans, sinó també el PSOE i En Comú Podem, la confluència catalana de Podem, intentaran de buscar aquest acord a la Comissió d'Industria del Congrés sobre el tancament definitiu i el desmantellament del magatzem subterrani de gas Castor. Els socialistes han presentat aquesta esmena a la proposició no de llei promoguda per Podem, tot i que afegint matisos sobre les indemnitzacions i els terminis, entre d'altres. A través de la seva esmena, el PSOE se centra a demanar la clausura definitiva de la instal·lació i reclama més contundència en l'exigència i exercici de transparència per conèixer les causes i conseqüències del tancament de magatzem, així com del desmantellament. Sobre les indemnitzacions, els socialistes reclamen que sigui l'empresa que va promoure el Castor o els seus accionistes els que n'assumisquen el cost, sense que en cap cas recaigui en la ciutadania ni en els fons públics ni en recàrrecs als rebuts. Per això, consideren prioritari continuar les accions legals en curs per donar llum i exigir responsabilitats sobre en quines condicions es va posar en funcionament el Castor i les indemnitzacions atorgades pel govern. Va ser el president president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, qui va impulsar el recurs d'inconstitucionalitat presentat per 50 diputats i senadors del PSOE contra la decisió del govern d'atorgar de manera directa i sense cap mena d'investigació una compensació als promotors del Castor. A més, assenyalen també que en l'esmena del PSOE s'exigeix conèixer per què en la indemnització s'hi inclouen els sobrecostos, què va fer que el cost inicial de més de 400 milions d'euros passés a 1.000 milions i per què no s'ha esperat a saber què va fallar. Lamenten també des dels socialistes que el PP continuï entestat a culpar el PSOE pel projecte o la quantia de la indemnització quan l'empresa no comptava amb l'autorització definitiva. La quantia la va fixar el PP sense investigar res amb un decret llei amb el vot en contra per a la seva tramitació parlamentària. Segons el parer dels socialistes, és el PP qui ha d'explicar per què prevarica i carrega en la ciutadania les seves decisions. I encara parlant de qüestions mediambientals, deixem enrere els temes relacionats amb el projecte Castor i parlem d'una altra gran lluita aquí al nostre territori, com és la del Pla Hidrològic. Un total de 21 administracions locals de les Terres de l'Ebre s'han afegit finalment al recurs contenciós administratiu contra la revisió del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va presentar formalment davant del Tribunal Suprem el passat dijous 17 de març. Es tracta d'una iniciativa judicial conjunta amb l'entitat ambientalista de Pana, la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural, de 7 ajuntaments de les Terres de l'Ebre, com són els d'Alcanar, l'Aldea, Amposta, Arnes, Sant Carles de la Ràpita, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Horta de Sant Joan, Mora d'Ebre, Mora la Nova, la Palma d'Ebre, la Pobla de Massaluca, Roquetes, la Sénia, Tivenys, Tortosa i Ulldecona, les entitats municipals descentralitzades de Jesús i els Montells, així com dos consells comarcals, el del Baix Ebre i la Terra Alta. El contenciós, que aspira a derogar la llei aprovada pel Consell de Ministres del passat 8 de gener per la insuficiència del cabal ecològic per mantenir en bones condicions el Delta de l'Ebre, és la primera iniciativa jurídica conjunta entre el moviment antitransbassament i la gran majoria d'administracions locals del territori en defensa del tram final de l'Ebre. A banda de les administracions impulsores, altres ajuntaments i consells comarcals donen suport al recurs, però no han tingut temps pels reduïts terminis d'aprovar en sessió plenària o en junta de govern la seva adhesió formal al recurs. L'informatiu Emute. Obrim ara un bloc dedicat a passar balanç al volum d'ocupació turística d'aquests dies de Setmana Santa al nostre territori. Comencem parlant del sector turístic del Delta de l'Ebre, que qualifica les dades d'aquesta Pasqua com a històriques, després de l'allau de visitants que han passat pel Delta de l'Ebre i que han ocupat al 100% pràcticament tots els establiments, hotelers i de restauració. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Satisfacció absoluta entre els propietaris d'hotels, càmpings, així com de turisme rural i restauració del Delta de l'Ebre després d'una Setmana Santa històrica pel que fa a les dades d'ocupació pràcticament al 100% i al consum, així també com al nombre de visitants que han passat pel Delta durant aquests dies. El president de l'Associació de Restauradors de les Terres de l'Ebre, Lluís García, es mostrava molt satisfet per unes dades que podrien fins i tot superar les millors enregistrades abans de la crisi. Així ho explicava.
Molt positiu, ha sigut impressionant, ha sigut terrorífic. Jo, que porto ja 27 anys en aquest ofici, jo diria que ha sigut un dels anys més forts, més espectaculars, i haurà vingut més gent. Vull dir, hem recuperat un poc la sintonia, o potser superior, a fa 6 o 7 anys, no?
Barcelonins, valencians, madrilenys i també procedents d'Euskadi han estat els principals visitants que durant aquests dies de Setmana Santa han visitat el Delta, procedents també molts d'ells del sud del País Valencià, on passen les vacances i decideixen també visitar el Delta. Un període vacacional que es pot allargar encara una setmana més, ja que hi ha comunitats autònomes com la d'Euskadi que fan vacances durant aquesta setmana.
Gràcies, Manel. També la Batalla de l'Ebre i la cultura del vi han estat estrelles d'aquesta Setmana Santa a la zona de la Terra Alta. Gandesa i Corbera d'Ebre han creat un paquet turístic que oferia poder visitar diversos espais de la Batalla de l'Ebre, així com el celler cooperatiu de Gandesa. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Possiblement sí, una de les raons per les quals els turistes han escollit d'una manera majoritària la Terra Alta per passar aquests dies de Setmana Santa ha estat aquesta proposta. Quatre agents turístics de Corbera d'Ebre i Gandesa posaven en marxa precisament aquests dies de Setmana Santa un nou paquet turístic que combinava la Batalla de l'Ebre i el vi. Es tracta de l'anomenat Ticket Batalla de l'Ebre i Enoturisme, que promouen el Celler Cooperatiu i el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre de Gandesa i també l'Associació del Poble Vell i l'exposició La Trinxera de Corbera d'Ebre. Aquest tiquet ofereix al visitant la possibilitat de conèixer el celler modernista de Gandesa, obra de l'arquitecte César Martinell, també les ruïnes del poble vell de Corbera d'Ebre i les exposicions sobre la Batalla de l'Ebre i del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre i de la Trinxera, per un preu conjunt de 10 euros, un tiquet que a més té una validesa d'un any. Els impulsors de l'iniciativa consideren que amb el tiquet Batalla de l'Ebre i Enoturisme s'ha pogut oferir la possibilitat de visitar els quatre espais d'una manera àgil i còmoda i molt més econòmica que adquirint no pas les entrades per separat, amb la qual cosa el turista pot tindre una visió de conjunt del que va significar la Batalla de l'Ebre a la Terra Alta i alhora conèixer també la importància que té la cultura del vi al territori. El tiquet donava accés lliure als indrets vinculats a la Batalla de l'Ebre, al Poble Vell i a la Trinxera, i en el cas del Celler Cooperatiu de Gandesa es podia també fer una visita guiada per l'interior de l'edifici que culmina amb un tast de quatre dels vins elaborats per la cooperativa gandesana. Els tiquets es podien adquirir de manera, i de fet es poden adquirir indistintament a qualsevol dels equipaments que promouen aquesta interessant iniciativa turística.
Gràcies, Josep. Completem aquesta informació destacant que, en conjunt, la Setmana Santa del 2016 ha complert expectatives. L'ocupació turística ha fregat el 90% de mitjana a tota Catalunya gràcies a la meteorologia benigna i les últimes nevades. En general, el sector turístic català ha superat les xifres de l'any passat, especialment a les comarques de Lleida, on s'ha registrat la millor ocupació per Setmana Santa dels últims 6 anys, amb més de 75.000 visitants i 120.000 forfets venuts. A la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, el bon temps i les reserves d'última hora han ajudat també a vorejar la plena ocupació. Una situació similar s'ha donat a la Catalunya Central, on s'ha superat el 90% d'ocupació durant els 4 dies festius de la Setmana Santa i ja s'avancen també reserves per al proper estiu. A Girona, l'èxit s'ha concentrat a les cases de turisme rural, mentre que l'ocupació hotelera s'ha situat al 80% a la Costa Brava i al Pirineu. Finalment, la costa de Barcelona també s'ha beneficiat de la tendència positiva i s'ha superat el 85% d'ocupació tant a la zona del Garraf com al Maresme. A les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, segons que explicava Joan Anton de l'Associació de Càmpings, explicava que el factor del temps, el factor meteorològic, ha estat determinant per a les reserves d'última hora. L'escoltem.
L'última hora amb el món del càmping és determinant perquè es basa molt amb el temps, especialment a la Setmana Santa, que estan canviant. El resultat ha sigut positiu i han tingut més arribades de les esperades.
També les reserves han estat d'última hora per Setmana Santa, segons explicava el portaveu de l'Associació de Turisme Rural a l'Ebre, a Turebre, Juan Jovel.
Estàvem a un 90 i perquè, clar, el que és la reserva de casa sencera no es va efectuar. Llavors s'ha reservat molt per habitacions i a última hora. I llavors és de mica que ha augmentat. Ens han degut a la reserva d'última hora. I això pues, te fa acceptar de tot. Habitació per un dia, per dos dies, per tres... I llavors no, casar-ho tot al 100% és impossible.
Els càmpings de la demarcació han aconseguit un 90% d'ocupació en bungalows, un 65% en parcel·les. Pel que fa als allotjaments rurals, escoltàvem el portaveu Juan Jovel, han aconseguit un 94% d'ocupació durant els 4 dies forts de la Pasqua, gràcies també, en part, com deia, a les reserves de l'últim minut.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària
a l'informatiu MUT.
Parlem ara de la regió policial Terres de l'Ebre, que ha registrat durant l'any 2015 un total de 7.685 fets penals, un 9,91% menys respecte de l'any anterior, el 2014, la reducció més gran a Catalunya. Amb aquestes dades es consolida la tendència a la baixa dels últims 4 anys amb un acumulat del 23,2%. Les Terres de l'Ebre continuen sent una de les demarcacions de Catalunya amb la taxa més baixa, un 41,47 de fets penals per cada 1.000 habitants, segons les dades dels Mossos d'Esquadra. També hi ha hagut una disminució del 16,9% en els fets penals comesos en l'entorn de l'àmbit rural respecte de l'any anterior. Pel que fa als fets contra el patrimoni, s'han reduït un 9,61% i els fets contra les persones també baixen d'un 8,63%. Com a conseqüència, també hi ha una reducció en les detencions d'un 9%. Durant el 2015 es van practicar 921 detencions, 220 menys que en l'exercici anterior. La taxa de fets coneguts a Catalunya per cada 1.000 habitants ha mantingut un descens sostingut des de l'any 2012, amb una reducció de 6,1 fets per 1.000 habitants en aquests últims 4 anys. Així, si l'any 2012 la taxa era de 70,19 fets per cada 1.000 habitants, enguany se situen al 64,09. Com a resultat del treball del programa operatiu específic del món rural, des de l'any 2011 a les Terres de l'Ebre s'ha produït una disminució del 16,9% en els fets penals comesos en l'entorn de l'àmbit rural respecte de l'any 2014. Aquesta tendència a la baixa ha estat constant en els últims 4 anys i s'ha arribat a una reducció del 45% dels fets respecte del 2012. Els fets contra el patrimoni a les Terres de l'Ebre consoliden també una disminució constant en els últims anys, experimenten una baixada d'un 9,61% respecte al 2014, passant de 6.483 als 5.853. En relació amb els robatoris amb força, que ocupen el 29% del total dels fets contra el patrimoni, destaca la reducció de les modalitats de robatori amb força a establiment, que cau un 39,43%, i també del robatori amb força a domicili, que baixa d'un 15,33%. Els furts, que representen el 36% dels fets contra el patrimoni, també experimenten una disminució del 17,18%. Per contra, les estafes pugen un 18,47%, continuant així la tendència registrada l'any 2014 i directament relacionada amb l'ús fraudulent de targetes de crèdit i l'augment de transaccions per internet. Els danys també s'incrementen d'un 10% respecte de l'any anterior. A les Terres de l'Ebre, els fets contra les persones s'han reduït un 8,63% en el transcurs del 2015 i dins d'aquest grup destaquen significativament la disminució dels abusos sexuals, un 65,38%, i les agressions sexuals, un 60%. Els fets en l'àmbit de la llar presenten un descens del 22,22% pel que fa a la violència física o psíquica habitual, mentre que els maltractaments en l'àmbit de la llar repunten un 4,76%. Les xifres de violència de gènere mantenen una tendència estable respecte a l'any anterior i tenen una lleu pujada del 0,54%. Pel que fa als homicidis o assassinats durant l'any 2015, cal destacar que a la regió policial de les Terres de l'Ebre no se'n va registrar cap. El mapa delinqüencial de la regió de la policia de les Terres de l'Ebre mostra que totes les àrees registren reduccions, amb la del Baix Ebre al capdavant, que presenta un 12,17% menys que l'any anterior.
Informatiu MUT.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, acabem avui amb una nota d'agenda. Ho fem parlant de l'associació Utopia d'Alcanar, que en col·laboració amb l'Ajuntament Canareu organitza la jornada educativa Nens Normals en un món hiperactiu. Una jornada que tindrà lloc dissabte que ve, dia 2 d'abril, a l'edifici de serveis agraris d'Alcanar, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de Conscienciació sobre l'Autisme. La jornada començarà a les 10 del matí de dissabte amb la xerrada Pros i contres del TDA a càrrec de la psicòloga infantil i juvenil Rosa Maria Balcells. Tot seguit hi haurà un taller pràctic anomenat Aprenem a relaxar els nostres fills, un taller impartit per la professora de ioga Martina Capell. A les 4 de la tarda es reprendrà la programació amb la xerrada Com treballar les emocions amb els cavalls, a càrrec de Pere Clotet, llicenciat en psicologia i postgrau en intervenció educativa terapèutica assistida amb cavalls. Seguirà la conferència Nens normals en un món hiperactiu, que impartirà Arnau Hernández, professor de filosofia i terapeuta. A les 6 de la tarda, Helena Arnau, tècnica de dietètica evolutiva, durà a terme una xerrada-taller anomenada La importància de l'alimentació. La jornada acabarà amb la presentació del llibre Biel, què et passa?, a càrrec de la seva autora, Helena Tomàs. Segons expliquen els membres de la Junta de l'Associació Utopia, l'objectiu d'aquesta jornada és reflexionar sobre el fet que els pares tendim sempre a anar de pressa per les exigències de l'entorn. Això fa que traslladem la nostra superactivitat als fills. De vegades fa que no ens aturem a pensar en allò que realment necessiten els nostres fills. L'Associació Utopia és una entitat sense ànim de lucre creada al març de l'any 2014. L'entitat la formen famílies amb nens diagnosticats o en procés de diagnòstic amb trastorns de l'espectre autista, trastorn del dèficit d'atenció o hiperactivitat, altes capacitats de l'àmbit de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre i el Maestrat. L'Associació Utopia uneix a la seva novetat la il·lusió per dur a bon terme tot un seguit de projectes, tots amb la intenció de millorar la vida personal i familiar de les persones amb el diagnòstic esmentat. La jornada de dissabte és gratuïta i oberta a tothom. Així mateix es dona la possibilitat d'assistir només en aquelles activitats puntuals previstes en la programació que li puguen a cadascú interessar. Durant la jornada, l'organització disposarà d'un servei gratuït de monitors infantils per a les famílies que assistisquen acompanyats de xiquets i xiquetes. Cal remarcar, això sí, la necessitat de confirmar assistència. Es pot fer trucant a l'Associació Utopia al telèfon 642-776-252 o bé al correu electrònic associacioutopia@gmail.com.
Amb motiu del Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme, del dissabte 2 d'abril, l'Associació de Trastorn Espectre Autista de les Terres de l'Ebre, ATEATE, i l'Ajuntament de l'Aldea organitzen una xerrada al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. Xerrada, estimulació sensorial en TEA i en TDA. A càrrec de María José Cid Rodríguez, doctora en psicologia, presidenta de l'ISNE Espanya, directora residència Ibera i del CAE, l'Àngel la passa d'Amposta. Dia 2 d'abril, Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme. Xerrada, estimulació sensorial en TEA i en TDA a l'Aldea. Dissabte, 2 d'abril i a les 6 de la tarda. Organitza ATEATE. Col·labora a PASA i amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea. Regidoria de Salut.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Molt bona tarda. Temps assolellat. Força sol a la major part de Catalunya. Queden alguns intervals de núvols cap al nord del país, especialment pel que fa al Pirineu Lleidatà, però el sol s'imposa i això fa que les temperatures avui siguin més altes que les d'ahir. Avui les màximes s'enfilaran fins als 23 graus, algun 24, és a dir, que l'ambient serà és molt suau, molt càlid a tot arreu. Demà, més sol que pas avui. Demà serà un dia assolellat, però justament aquesta pujada de les temperatures farà que hi hagi boirines, bancs de boira, que a la tarda vespre es faran més abundants en tota la façana litoral. Seran boires que poden ser força espesses demà a la tarda en tota la façana litoral, però curiosament cap a l'interior l'ambient serà assolellat i això farà de nou que les temperatures pugin, que l'ambient sigui molt càlid demà a les hores centrals del dia. Una tarda en general assolellada. També poden aparèixer algunes boirines ja cap a la zona de Mallorca. Demà aquestes boires poden ser més freqüents, més abundants, més intenses i arribaran també a la costa de València i de Castelló. A tot arreu, però amb el sol, les temperatures pujaran amb un ambient molt càlid, amb vents agarbinats del sud-oest fins a força 3, amb marejol generalitzat. I els pròxims dies, això es manté fins dijous, que passa una petita línia frontal, divendres baixen les temperatures i el cap de setmana podria ser, sobretot de cara a diumenge i dilluns, un altre cop una mica més inestable.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, la d'avui dimarts, 29 de març de 2016, que des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre ha estat elaborada a partir del treball dels seus serveis informatius, temps d'actualitat presentat, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per la vostra atenció. Demà hi tornem. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.